El periodista i crític musical Javier Pérez protagonitza la xerrada Parlem de Norma. L'activitat complementa l'òpera que es representarà aquest divendres. Pérez és un expert dels arxius i gravacions del món operístic i de la cultura discogràfica i avui precisament tenim la sort de que ens acompanyi. Bona tarda, Javier, i benvingut a Cugat.cat.
Molt bona tarda. Bona tarda.
Norma és una tragèdia lírica en dos actes amb música de Bellini. Després de la sonàmbula, Bellini va canviar de registre i es va passar a la tragèdia. Què va representar per la seva carrera aquest canvi?
Norma és, per molta gent, la considerem l'autèntica catedral del balcantisme. És ben curiós que la va escriure després de la sonàmbula, que és una obra d'un caràcter absolutament diferent, també és del mateix estil balcantista, però amb unes exigències ja molt més importants des del punt de vista dramàtic. I el més important és la creació d'un personatge que és un mite, que és Norma. Norma és el personatge que totes les sopranos del món volen interpretar. El fet de cantar Norma és un somni, és un repte, és el gran paper. Jo diria que està Isolda com el gran paper del repertori wagnerià i després està Norma com el gran paper del repertori italià. I és aquesta la diferència, l'estatus que li dona aquest personatge, aquesta òpera que té un contingut dramàtic però que també és igual que la sonàmbula, una òpera plena de melodies, de virtuosisme i de sentit de l'ornamentació del cant, o sigui que en aquest sentit són òperes molt, molt semblants però d'un caràcter diferent, més dramàtic, però parlem de Bellini i sempre de bel canto.
Com acaba de dir, és un repte, és un somni interpretar aquest paper. Què li fa tenir aquesta rellevància en el món operístic?
Primer, que és un paper que té moltes cares. Norma és sacerdotessa, però també és amant, és dona, és vengativa, és amica de la seva adalgisa i ha de cantar i ha de reflectir tot aquest canvi de registres amb la veu i amb les tècniques. L'extensió és brutal d'aquest personatge i ha de ser una veu molt potent, canta molta estona, sempre és el centre d'atenció i és una òpera amb una gran exigència, no solament al segut sinó també al registre greu. És una òpera dificilíssima i per això és un paper tan emblemàtic però també tan temible, no?
Viatgem al Teatre de la Scala de Milán el 26 de desembre de 1831. Aquella tarda l'òpera estava destinada a convertir-se en la més popular de les 10 que te portava fetes Bellini, però va resultar un fracàs. Què va passar? Per què no va trobar?
Va ser un fiasco la nit de l'estrena, potser per la fatiga dels cantants, potser per els nervis, potser per el període d'assajos, però el cert és que Bellini va escriure una carta que avui és famosa, que ha dit la paraula fiasco, un gran fiasco, però després a la tercera representació ja va ser un èxit i ja a la mateixa primera temporada ja l'Escala va programar més de 35 vegades Norma i ja es va quedar sempre com a obra d'èxit, o sigui que va tenir una mala nit, però jo penso que no es pot parlar amb justícia de fiasco. Jo penso que va ser una mala nit, com sovint passa molt al món de l'òpera, que tens una mala estrena però després la cosa, el públic arriba a descobrir precisament el valor de l'obra i al final va ser un èxit, el més gran èxit de la carrera de Bellini, clar.
Com va remuntar? Perquè vostè acaba de dir que va ser a la tercera nit. No li va afectar això a Bellini?
No, jo penso que, com sempre, si mires a vegades ara tenim una imatge una mica distorsionada de lo que era l'ofici de l'òpera. Pensa que Norma és que, curiosament, cinc mesos abans encara no havia començat a escriure la música de Norma, s'escrivia amb una velocitat, amb un temps rècord, i era una òpera que estava feta a mida de les possibilitats d'una cantant, de la gran Judita Pasta. Clar, si una nit una persona no està al 100% i el gran pes de l'òpera és precisament aquest personatge, potser la senyora Judita Pasta va estar molt millor al tercer dia i el públic va gaudir ja d'una interpretació d'un magnetisme increïble, no? Però jo no li donaria més importància al fet, hi ha moltes òperes que han estat un fiasco el primer dia i després han remuntat, així que ens hem de quedar amb la història de Norma. I Norma és una obra que amb més de 150 anys i encara és una de les obres més representades al món.
Norma es considera un dels papers més difícils del repertori de les soprano. Per què? Per què és tan complicat? Què ha de tenir una bona soprano per representar bé aquest paper?
Per mi, un gran domini tècnic, un registre molt ampli per les notes greus i els aguts, ha de tenir una veu amb un gran centre, és un problema també de color de la veu, i el més difícil és un problema de domini de l'estil del bel canto, i també d'una cosa molt important, que és donar-li el sentit dramàtic al personatge. És un personatge, com he dit abans, amb moltes cares, i tot això s'ha de fer amb la veu. No hi ha altres elements més que la veu, la melodia i l'orquestra, i amb tot això Bellini construeix un món d'un desbordament d'emocions líriques però també dramàtiques. I aquí està per mi la gran dificultat del rol. Ha de ser una cantant que ha de tenir un registre molt ampli, que ha de saber cantar molt bé, cantar amb agilitat, però també amb instint dramàtic.
I parlant de Norma, com estem fent, hem de nombrar una de les soprano més importants i més famoses també d'aquest paper, que és Maria Callas, que va interpretar aquest paper i s'ha convertit en la més famosa. Per què és la més famosa?
Maria Callas és la més gran perquè és la que li va donar l'estatura dramàtica al personatge. Però des del punt de vista vocal hi ha normes molt importants també a la història de l'òpera. No podem oblidar a Joan Sutherland des del punt de vista tècnic del virtuosisme vocal, o a Montserrat Caballé, que és la norma probablement de veu més maca de la història. Actualment fa un any una gran mezzosoprano com en Cecilia Bartoli va fer un enregistrament i va estrenar al Festival de Salzburg precisament la seva interpretació de Norma, amb un retorn als originals, amb orquestres d'instruments d'època, i oferia una nova lectura del personatge. Així que jo crec que encara tindrem molt bones normes, però sempre pensarem en Maria Callas, perquè per mi va ser, per moltes generacions, la norma de referència.
Què diferenciaria a Montserrat Caballé de Maria Callas?
La veu. Montserrat Caballé té la veu més maca que Maria Callas, que no era una veu, i a mi el deien que la trobava inclús lletja, però clar, Maria Callas era una intèrpret d'una estatura teatral i d'un carisma escènic, i no hem d'oblidar mai que l'òpera és cant, però també és teatre musical, i per això és necessari una cantant que també sigui actriu, i en aquest sentit Maria Callas era una grandíssima actriu. Aquesta seria la gran diferència.
I ja per acabar, vostè, com a expert del món operístic, què creu que ha de tenir aquesta òpera perquè sigui una bona representació?
Bàsicament, el primordial, quan parles de norma, has de tenir norma. Hi havia un director artístic del Gran Teatre del Liceu, Lluís Andreu, que deia: no té sentit programar norma si no tens norma. El primer, norma. Si tens la soprano, ja, de moment, ja has guanyat probablement el més important de l'èxit de la funció. Després has de tenir una altra bona soprano o mezzo per al rol de Dalgisa i un bon tenor. Però, bàsicament, per mi, el més important, si parles de norma, o tens una gran soprano, o millor no programar norma.
Creo que sortirà aquí al teatre Auditori.
Perquè és una cantant que és una cantant molt interessant, que té un instint dramàtic molt 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 rellevant, i és una molt bona cantant, i penso que és la gran sorpresa d'aquesta funció de Norma, és precisament el rol de la protagonista.
Doncs moltíssimes gràcies, Javier Pérez, per acostar-nos el paper de Norma i per atendre a Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.